Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que repassa l'activitat teatral de la nostra ciutat, que us vol apropar allò que passa i ha de passar als escenaris sabadellencs, perquè estigueu ben informades a través d'entrevistes, de tertúlies, de reportatges i amb l'ajut de totes les nostres col·laboradores del programa. Sabadell és ciutat de teatre i ara que tenim la possibilitat d'anar-hi, o de participar-hi, doncs fem-ho. El fantàstic equip que avui us presenta aquesta edició 151 del programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Julia Stals, Bernat Pareja, Francesc Roca Mora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Casablanques, la veu del programa Francesc Asens, l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla Marcel Castillejo. El teatre torna a agafar embranzida i ara en època nadalenca veurem que s'ofereixen aquí a Sabadell, però també a Barcelona i a d'altres ciutats de Catalunya, espectacles realment interessants i per tots els gustos i per totes les edats. Segueix estrenant i representant teatre el festival de temporada alta, sobretot a Girona i a Salt, però també tenim el mètode Gronholm al Teatre Poliorama, 53 diumenges ara mateix al Teatre Romea, les tres germanes al Teatre Lliure, Solitud de Víctor Català i l'Héroe de Santiago Rusiñol al Teatre Nacional de Catalunya. Per cert, el Teatre Nacional, que estrenarà també un espectacle de circ per tots els públics, Ex Libris, a finals d'any. Això serà ben aviat. O sigui que tenim teca per triar. Qui tria ara el tema per començar el programa d'avui és el nostre taloner o talonera col·laborador o col·laboradora del programa. Sense més dilacions, aixequem tot seguit el Taló de Fons.
Aquesta setmana em toca a mi preparar el Taló de Fons, la secció de comentaris dels membres que formem l'equip de l'Amunt al Taló. I com que n'estic tan fastiguejat, no us parlaré de la maleïda pandèmia, sinó que vull comentar una efemèride que m'alegra moltíssim. És que aquesta temporada la companyia La Cola Cubana celebra 40 anys. Moltíssimes felicitats. La Cubana, amb els seus espectacles sorprenents, és d'aquells grups que creen públic, que creen aficionats al teatre. No només pels seus cridaners i divertits muntatges, sinó perquè, a més, els seu darrere sempre hi ha un treball impecable, fruit de la voluntat de perfeccionisme i de les ganes de buscar el detall. Segurament el caràcter d'en Jordi Millán, el seu director, n'és un dels motius, però també el dels intèrprets que hi han participat, com ara actors i actrius tan coneguts com Montplans, la Mercè Comas, el José Corbacho, el Santi Millán, l'Anna Barrachina i molts més. I sempre, més enllà del divertimento, hi ha un missatge crític a la societat o bé una voluntat d'homenatge algun tipus de gènere, com ara era el teatre, l'espectacle Comeme el Coco Negro, el cinema A Cegada de Amor, l'òpera, la televisió, etc. I us he de confessar que vaig tenir la sort de gaudir del que segurament és el millor espectacle de La Cubana, almenys personalment així ho opino, que és Cegada d'Amor, en el moment, en la meva època de plena joventut i en el meu el moment d'inici en el món del teatre. I com que en aquella època doncs, tothom és molt receptiu, a mi això em va servir perquè un dels primers espectacles que vaig dirigir i crear conjuntament amb altres companys del Teatre Sant Vicenç va ser un espectacle que seguia l'estil esbojarrat i l'estil de La Cubana. I això us ho deia perquè és la manera que, per demostrar-vos com és la manera que fa atraure gent cap al món del teatre. Fa uns 40 anys que, a més també, a part de La Cubana, també es van crear altres grans companyies com ara De Goll de Gom o La Fura dels Baus. I sembla que actualment aquest tipus de companyia ja no es creen. La majoria són de format molt més reduït. I segurament el món actual, tan normativitzat i tan ple de legislacions, fa que siguin una cotilla i dificulti la creació d'aquests tipus de companyies tan grans. És una llàstima. I, en fi, moltíssimes felicitats a la companyia de Sitges i que per molts anys continuï atraient gent cap al teatre. Felicitats a La Cubana.
La platea indiscreta.
I ara ens toca repassar la cartellera teatral amb l'Eloi García. Eloi, bon vespre.
Bon vespre, Marcel, com estàs?
Molt bé. Escolta, què ens ofereixen els teatres locals aquesta setmana, aquesta època, ara que s'acosten vacances, que la cosa s'anima, no?
Noi, ara que s'acosten vacances, ve planíssim això, noi.
Ve planíssim.
El Teatre Sant Vicenç estrenen El Pastoret aquest diumenge a 6:15 i el tindran en cartellera fins al 17 de gener, sempre a la mateixa hora. Al cap de la següent setmana estrenaran també Perfectes Desconeguts el dia 25, ja et diré els detalls la setmana que ve.
Molt bé.
Al Teatre del Sol i tenen els concerts de Nadal. Comença amb UPA aquest cap de setmana. I com que ja s'han esgotat les entrades per aquest cap de setmana, també el dia 25, a les 8.
Molt bé.
Després seguiran amb els concerts íntim d'Ali Paulet, 26, d'Ariadna Clapés i Núria Clapés, i al gener ja vindran amb el casament dels Petits Burgesos, ja quan deixi van.
Molt bé, de fet en parlarem la setmana vinent, amb aquests concerts del Teatre del Sol.
Doncs mira, perquè no t'avorreixis, a l'Alternativa Teatre ens presenten a càrrec de Teatre d'Insomni, Mamma Mia, el 18 de desembre a les 7, el 19 a les 4 i a les 7, i el 20 a les 6. A la Bàscula encara tenen en cartellera aquest cap de setmana l'Ocapi, els dissabtes a les 7 i el diumenge a les 6. Al Teatre Arlequí hi tenim Titelles, caga't i jo, des d'aquest cap de setmana fins al 3 de gener, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12. Jo et vaig dient, i tu, si hi ha alguna cosa que vols acabar d'apuntar, para'm, eh?
No, tu tira, veig que la cartellera ve pleníssima, no? Plena, no? Pleníssima.
Espera, que me'n queden. A l'Espai Àgora hi tenim Hidromagicòlic el 20 de desembre, això és aquest diumenge,
sí,
al matí a les 12.
Déu-n'hi-do aquest diumenge, Déu-n'hi-do. Sí, Mort a les Cunetes, exacte, que de fet en parlarem. Parlarem amb l'actor que fa aquest monòleg, amb Joan Valentí. Sí, sí.
Ah, llavors ja t'acabarà d'explicar, eh?
Exacte.
Vinga, espera, que no he acabat, no he acabat encara. Espera. Tenim encara a Sabadell la tercera mostra de microteatre. Això és aquest cap de setmana, al Centre Cívic de Sant Oleguer. Jo t'encomano directament que vagis a veure a la seva pàgina web i allà vegis tota la programació de microteatre que tenen i Cris i Remei.
Exacte, i si no podeu anar a la pàgina web, quedeu-vos escoltant el programa perquè també en parlarem amb ells.
Va, l'última, el més petit de tots, el 5è Festival de Contes encara prorroga les experiències artístiques en línia del Petit dels Núvols fins al 6 de gener.
Molt bé. Ens quedem amb totes aquestes propostes, Eloi. Veig que moltes aquest cap de setmana, el dia 20 de gener està saturat, 20 de desembre, perdó, està saturadíssim.
Saturadíssim d'escenes, per sort algunes s'allarguen, per tant ens podrem anar repartint.
Exacte.
Ai, excusa per quedar-te a Sabadell.
Molt bé, exacte. I la setmana vinent seguim, perquè ja apuntaves que ens hauràs de seguir comentant moltes altres coses, seguim repassant la cartellera i a veure què podem anar a veure ara que venen les festes. Moltes gràcies, Eloi. Bon vespre.
Bon vespre.
Infiltrats.
Ens infiltrarem de la mà de la Júlia Stals a l'escenari Creualtenc de nou per saber què és això dels complets desconeguts que fan també en època nadalenca en aquest teatre. Sabrem que es tracta d'una comèdia, descobrirem alguns personatges, descobrirem la trama i quins atractius té aquest muntatge.
Bon vespre, ens trobem al Teatre Sant Vicenç que estan assajant Complets Desconeguts, que s'estrenarà el 25 de desembre, el dia de Nadal.
Oi, un vídeo dinàmic?
Sí, és vídeo dinàmic.
Oh, i veig que... Us han pres el pèl, És molt car aquest vi.
Que a mi m'encanta,
Que és molt
doncs
bo.
Doncs vaig a posar-lo a la nevera perquè fresqueta estarà més bo.
De què parleu? Què està passant?
És que hem vingut a sopar,
Sí, a casa nostra.
Sí.
La Montse i jo som marit i muller i rebem uns amics a sopar a casa.
I qui sou? Expliqueu-me els vostres personatges.
Doncs jo sóc la Cristina, sóc una noia que sóc nova en el grup perquè sóc la parella de l'Eric, que són la seva colla d'amics de tota la vida. I jo sóc només fa un anyet que els conec.
L'Eric sóc jo i sí, vinc amb la Cristina i sóc amic de tota la vida d'estudis amb l'Andreu. Andreu, que sóc cirurgià plàstic i sóc l'amo de la casa.
Jo sóc la Montse, sóc psicòloga. Tenim una filla, l'Andreu i jo.
I tant.
De 17 anys, molt maca. Oi, Andreu?
Sí, a vegades no hi ha qui l'aguanti, però està molt bé.
I en aquest sopar què passarà? Passarà algú amb els mòbils?
Ui, passaran coses molt estranyes en aquest sopar.
Pensa que hi ha lluna plena.
I què vol dir això?
Doncs és una lluna molt especial. I diuen que amb la lluna plena...
passen coses molt estranyes.
I a més sembla que hi haurà un eclipsi. I... clar, això farà que canviï tot una mica.
Sí.
Sí, al final veurem les cares de totes les persones, però com la lluna. Veurem una altra cara de la lluna, veurem una altra cara de les persones. Cara oculta. La cara oculta.
I en aquest sopar també hi haurà una altra parella, no? Què n'opineu d'aquesta parella?
Home, la Laura és la meva millor amiga. Clar, el que passa és que l'Òscar...
Què passa amb l'Òscar?
Home...
L'Òscar és autèntic, eh?
Bueno,
l'Òscar és autèntic.
Sí, és el nostre amic. La Laura, pobra, ho està passant una mica malament amb l'Òscar.
Sí, la mare de l'Òscar, la veritat és que de vegades no hi ha qui l'aguanti.
Marca, et marca molt de prop.
Sí.
I aquesta relació que teniu amb els amics del sopar és realment sana o hi ha els típics conflictes d'amics?
Som tots amics de fa molts anys i ens coneixem molt, a més.
Sí, que si a més ens que ho expliquem tot.
Tot?
No tot. I qui vulgui saber què no s'expliquen els amics, que vingui a veure.
Exacte. Doncs els oients ja vindran a veure l'obra.
Oh, i no ens deixem el Ferran, que també ha de venir aquesta nit i ens presentarà l'Ester, la seva parella.
Sí.
I ara ens trobem a una altra parella de l'obra. Escoltem el que estan dient.
Però almenys hi ha algú que practica sexe. Doncs és per celebrar-ho.
Quina poca classe, quina poca categoria, Laura, de veritat.
Què passa? No havia d'haver dit això?
Doncs no, la veritat és que no. Aquí desvetllar les nostres intimitats davant de tothom.
Ai, pobra. T'he deixat malament davant dels teus amics?
Doncs sí, la veritat és que... Si és que ningú li interessa quan ho fem. Si ho fem els dilluns, dimarts, dimecres, dijous... Ai, mira, que sona el timbre. I vols el Ferran, que porta l'Ester.
Ah, doncs va, a veure...
Bona nit, perdoneu el retard.
Hola, Ferran.
Què passa?
Què està passant? Qui acaba d'arribar?
El Ferran. Si l'estàvem esperant en candeletes.
És un amic nostre de tota la vida i que porta la seva nòvia i l'hem de conèixer.
Ui, quines ganes.
No ha pogut venir al final, eh? Es trobava malament i tenia l'estómac regirat. Diu que la disculpeu.
Què dius? Jo, és que jo... Hosti, que malament, eh?
Sí, malament.
Ferran, ara que no ens senten, és veritat això que dius?
Sí, és veritat.
Quina relació teniu vosaltres com a parella amb les altres parelles?
Som molt amics de tota la vida, eh? Ens coneixem des de que anàvem a l'institut, pràcticament.
Ai, sí.
La Montse no sabia.
Sobretot, sí, la Montse és la meva millor amiga. I llavors hi ha la Cristina, que, bueno, ha vingut a última hora, sí. I, bueno, és així, és una mica... És una mica pija, ella, oi? Però, bueno,
mira,
és bona.
Tens una mica de
maria, és la més joveneta.
Això de deixar els mòbils a la taula, oberts, us fa por?
Home, doncs...
No
sé, aviam, hi ha gent que li fa por i altres que no. Sempre fa por que no pugui arribar alguna tonteria, oi? Que no vols escoltar.
Sí, ja ens coneixem tots de sobre, Ferran?
Sí, a mi no em fa por, eh? Jo sí, mira, aquí va el meu.
Clar, com que no ha vingut...
Ho hagués fet igualment.
Doncs ja veuran els oients a veure què passa.
Sí.
Què passa amb aquests mòbils. I ara anem fora dels personatges. Ja. Com va començar aquesta aventura per fer aquesta obra? Qui us ho va dir? Com veu fer un càsting?
Bueno, a mi m'ho va comentar el Xavi de fer aquesta obra, que estava molt entusiasmat en fer-la i va ser així fa un any ja que estem amb això de la pandèmia. Hem estat assajant telemàticament i la veritat és que ha sigut un procés diferent, però tot i així ha estat molt, jo sé, molt constructiu també.
I tant, molt enriquidor.
Molt enriquidor.
Sí. I ara quan hi hem tornat, doncs amb moltes ganes i amb moltes ganes doncs, de pujar a l'escenari i poder interpretar aquest paper.
Diria que a tots, no? Ens ha anat a buscar, diria que tenim molt clar qui volia per cada personatge, així, diria que ha sigut així a tots.
Ara ens trobem amb el director de Complets Desconeguts. Com surt aquesta idea de fer aquesta obra? Perquè és una adaptació de l'obra, de la pel·lícula Perfectos Desconocidos?
Bé, la idea de Perfectos Desconocidos surt del llibre del Robin Sisman, aquesta seria l'original, i a partir d'aquí sí que és veritat que s'han tret idees de lo que seria la pel·lícula, però la gent que vingui no ve a veure ben bé la pel·lícula, sinó que ve a veure... O sigui, és una adaptació, és una cosa una mica diferent, eh? O sigui, la gent no vegi la idea de la pel·lícula perquè hi ha coses que canvien bastant, tot i que és cert que una part del text està estret del llibre. També hi ha una gran part del teatre, que seria una adaptació a la vegada del que seria la pel·lícula, perquè la pel·lícula és una cosa que s'ha anat realimentant. O sigui, va començar, sembla que va ser a Mèxic, es va fer una versió italiana, aquí es va fer la versió espanyola, i de la versió espanyola es va fer l'obra de teatre. Nosaltres hem fet un poti-poti, a més aportant idees pròpies.
Quan és quan comenceu a pensar sobre fer aquesta obra al Teatre Sant Vicenç?
Home, el projecte va començar fa un any. De fet, jo ja havia dirigit feia el 2009 i tenia ganes de tornar a dirigir un altre cop. I se'm va córrer, doncs, bueno, vam pensar de fer un projecte. i se'ns va córrer, doncs, bueno, per què no fer una adaptació de del que seria la que la gent coneix com la pel·lícula, i nosaltres doncs, ja dic, hem fet aquesta adaptació, però va ser l'idea de més o menys fa un any.
Com us heu fet? Perquè crec que us va enganxar les mesures, el toc de queda, amb els assajos. Com us ho heu hagut de muntar?
Bé, aquest ha sigut el gran problema, el leitmotiv del teatre amateur, no? Nosaltres vam començar el gener del 2019, a començar els assajos, portàvem un mes i mig i ens va agafar de ple la pandèmia, i el mateix crec que va ser el 12 de març, que ens van dir que ja no podíem seguir assajant, i vam haver de suspendre. El que passa que nosaltres, el ser una obra que és molt text, clar, tenim l'avantatge que hem pogut aprofitar les tecnologies i fer-ho, diguéssim, des de les aplicacions d'internet, i arrel d'aquí hem pogut fer els assajos virtuals. Llavors, realment no hem perdut. Nosaltres ens reuníem dos cops per setmana, virtualment, i passàvem el text, així contínuament. I això ens ha salvat tota aquesta temporada fins que no hem pogut començar els presencials, que han sigut a partir de setembre.
Què diries a la gent perquè vagi a veure l'obra?
Home, doncs que no se'l van perdre. Jo crec que no s'ha fet que sàpiga jo que s'hagi fet aquí. Almenys és una versió molt personal la nostra, i pensem que és una oportunitat molt bona d'haver un bon producte que està molt ben fet. Hi ha una gent, uns actors que s'ho han currat molt i molt i molt, us ho puc assegurar. Hem estat moltíssimes hores, molta il·lusió amb el projecte, i que no es pot perdre. El teatre, per desgràcia, se n'està fent poc pel tema encara de les mesures Covid, i nosaltres tenim la fortuna que el ser un grup més o menys petit i estable, doncs ho podem tirar endavant. Jo no m'ho perdria.
Doncs fins aquí l'infiltrat a l'obra Complets Desconeguts del Teatre Sant Vicenç, on hem pogut parlar amb diversos personatges i el director de l'obra.
L'entrevista.
I al programa d'avui, i des del Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta, com si es tractés d'un corresponsal especial, volem parlar dels Pastorets, que l'entitat creualtenca estrenarà el diumenge dia 20 de desembre a 6:15 de la tarda. Tot i les fortíssimes restriccions que es posen als teatres i associacions i grups culturals per tirar endavant els seus projectes, tot i la segona onada de la pandèmia que tot ho està complicant, i tot i comptar, enguany, ara ens ho explicaran, només amb un equip reduït de 20 persones de l'escenari en cadascun dels repartiments. Fa uns dies coneixíem oficialment la trista notícia que l'altra entitat sabadellenca que cada any sense falta ens ofereix aquesta obra emblemàtica de Josep Maria Folch i Torres, a causa de totes aquestes mesures imposades, no podrà aixecar el taló, i no per falta de ganes. Una forta abraçada a la comunitat farandolera, que estem segures que podrà tornar amb uns Pastorets amb molta força i amb aquesta espectacularitat que sens dubte els caracteritza. Nosaltres, però, avui, des de la Creu Alta, parlem amb part de l'equip d'actrius i de directors que sí que han pogut tirar endavant aquests Pastorets de Folch i Torres. Alguns ja els coneixeu perquè són membres de l'equip del programa, a més. Jaume Pont, bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal, Marcel? Ens veiem cara a cara, que fins ara només ens havíem sentit a la ràdio gairebé per mi de programa a programa.
Exacte, confirmem que ens coneixíem. Albert Mitjans, bon vespre.
Hola, bon vespre, Marcel.
Bon vespre, Eloi García.
Hola, Marcel, bon vespre.
Bon vespre, Oriol Rifé.
Hola, bones.
I bon vespre, Neus Caparrós.
Hola, bon vespre.
Tenim overbooking de personatges i d'equip de direcció. A veure, primer de tot, quins han estat els reptes més difícils a l'hora de plantejar-se posant a escena els Pastorets d'aquest any? Pregunta obligada. I imagino que hi ha els de sempre i, a més, els de la Covid-19 afegits, no?
Evidentment, jo crec que la complicació més gran de totes i la més dura ha sigut haver de reduir el repartiment a 20 persones. Aquest és el més complicat de tots. Primer, per la qüestió que evidentment els Pastorets és un espectacle de participació, i més com es fan aquí al Centre Sant Vicenç, que sempre estan oberts a que tothom pugui participar. Per tant, el fet d'haver de prescindir de tota aquesta figuració i d'anar a 20 personatges, doncs això és un cop molt dur, tenint en compte que l'any passat, quan es muntaven Pastorets, hi havia 32 personatges que parlaven. Per tant, això ens ha obligat a que hi hagin alguns actors que hagin de duplicar. De fet, en tenim un aquí que fa dos papers, que és la Neus, que fa tant el paper paper d'àvia com el paper d'Aroa, que són, és un dels pastors, que no havia fet els altres anys. El d'àvia sí, però el d'Aroa no. Aquesta crec que és la complicació més gran que hem tingut.
Molt bé, a nivell d'equip de direcció, com us heu plantejat aquest any la direcció d'aquests pastorets? Quins canvis també hi haurà a nivell de repartiment, que ara una mica ho avançava el Jaume?
Bé, el que ens plantejàvem era poder-ho fer, bàsicament, així que igualment repartir-nos les feines entre l'equip que som, tant la part de dimonis, tant la part de pastoram i altres escenes més petites, i després a veure com portar això a l'escenari.
I com han treballat aquests actors i actrius que han de fer doble paper aquest any, i com serà possible que s'efectuï això, quines dificultats ha portat, o potser avantatges, no ho sé.
Doncs hem quedat francament sorpresos, perquè la veritat és que han fet molt bona feina, i a part amb moltes ganes. Diguem-ne que ens ho hem agafat tots una mica com un repte, i és inclús divertit, perquè clar, hi ha personatges que disten molt, no? Vull dir, un pot fer de dimoni, després pot fer de pastor, i aquest és el repte una mica aquest any d'intentar-ho, doncs, coordinar bé, no? I lligar bé. Però, de fet, la gent que hi participa s'ho pres amb moltíssimes ganes, tot i tenint el doble de feina, perquè, lògicament, vull dir, s'han de prendre els dos papers, però bé, nosaltres estem molt, molt contents del resultat. I alhora, doncs, mirar de simplificar molt i intentar fer-ho el més fàcil possible per tothom.
Perquè hem de dir, bé, l'Albert és el que dirigeix Pecats, per tant ell ho sap molt bé, però hem de dir que els personatges que, o sigui, en aquest cas la Verge Maria és alhora també la peresa, per tant fa de dimoni i d'un personatge celestial. Sant Gabriel, a part de fer de Sant Gabriel, es canvia a fer d'avarícia, o sigui que hi ha aquesta combinació, i segons com algunes coses curioses, no, que ens porta a aquesta situació en què hem hagut de plantejar l'espectacle, no?
Molt bé. Quines seran les mesures de seguretat que trobarem aquest Nadal a l'hora de venir a veure els pastorets del Teatre Sant Vicenç, perquè puguem dir que serà una activitat segura, una activitat familiar segura aquest Nadal? Quines mesures seguirem?
Ho explico jo? Doncs mira, a nivell de públic, bàsicament, jo crec que és el més important a nivell de seguretat pel públic. És el mateix que portàvem fent des que s'ha iniciat aquesta temporada, el teatre, és un aforament d'un 50%. I això crec que és la mesura més important. A partir d'aquí hem reduït una mitja part, que això artísticament també ha generat introduir una escena nova en l'obra, que és per poder fer un canvi de decorat que fèiem abans amb una mitja part. Doncs ara hem vingut a introduir una escena nova, a breu escena, per poder fer aquest canvi. I després també, doncs, s'obrirà la sala de mantelació, hi haurà tot el tema, doncs, de gel hidroalcohòlic, perquè la gent, doncs, es pugui... Vull dir que hi haurà tots els controls propis que s'estan seguint a la majoria de teatres i que Sant Vicenç es ve fent ja des de principi de temporada.
I algunes altres novetats que imagino que també hi haurà, per exemple, a nivell escenogràfic o tècnic, d'il·luminació, de so, fins i tot de direcció d'escenes, de muntatge en general...
Expliqui-ho, ja,
què és el Satanàs? Sí, doncs, bueno, m'han fet un tro molt guapo. Sí, sí. Bueno, jugant una mica amb els arbres que teníem l'any passat, no? I amb l'equip de Tramoies, doncs, han fet un arbre giratori, que per una banda, doncs, assimila un arbre, i per l'altra banda, doncs, té una sorpresa, no? I al final...
Spoiler!
Sí, és una mica spoiler, no? Però sí, sí, acaba resultant, doncs, una gran cadira pel Satanàs que apareix a alguns moments que anireu descobrint quan vingui a veure'ns, clar.
Aquí també tenim la Neus Caparrós, que enguany, com ja havia fet també en pastorets anteriors, interpreta el paper de l'àvia, i a tu et pregunto, quina és la part més agraïda de formar part d'un projecte com aquest, com els pastorets, i quina podria ser l'altra cara de la moneda, la part més pesada?
La part més agraïda és tots els companys, això és una família, o sigui, el poder venir a fer pastorets és tenir una bombolla una miqueta més gran, no? I compartir, doncs, amb tots els companys d'anys anteriors, no amb tots, desgraciadament, que és el que dèiem, potser això és el més complicat, però sí, compartir aquests moments, bueno, tan macos i tan entranyables aquí en el centre.
I quina, què creus que se'n pot extreure com a públic? Si tu vens a veure els Pastorets de Folch i Torres, quines sensacions creus que s'experimenten, què podem trobar i què és el que venim a veure si venim a veure els Pastorets?
Jo crec que preguntes a qualsevol persona de Sabadell i el que més i el que menys ha vist Pastorets. Però en realitat vens a veure doncs, aquella obra obligada que has de fer per Nadal, igual que anar a jugar al quinto, no? O sigui, és obligat veure Pastorets. Aquest any, desgraciadament, només es poden veure, desgraciadament per la faràndula, aquí al Sant Vicenç. Per tant, pues, que vinguin a veure-la perquè trauran això, l'obra de Nadal, l'obra nostra de Nadal.
Uh-huh. I quines són les dificultats del paper d'àvia i el tema aquest del doble paper, com el portem? També ha estat una dificultat afegida, no?
Bé, jo els dos altres anys només era figurant com a pastora i sí que és veritat que anaves molt més centrada amb el tema del paper d'àvia. Jo li dic la iaia dels pastorets per això, eh? Però anaves més centrat amb el paper de l'àvia i fer de pastora era, pues, divertir-te dins a dalt de l'escenari, no? Ara m'ha costat molt més, clar, perquè Aroa té poc paper, però em té poca lletra, però no m'haig d'oblidar d'ella, i sí, és el que més m'ha costat aquest any, potser, no? D'àvia és el tercer any, i ara pues, l'any passat ja ho disfrutava, i aquest any espero disfrutar-ho pues, moltíssim més.
Molt bé, i els altres quatre us pregunto des de l'experiència d'haver dirigit ja anteriorment Pastorets o d'haver-hi actuat durant molts anys en diferents papers, ens podríeu explicar una mica quina creieu que ha estat l'evolució dels Pastorets al llarg de la història del Sant Vicenç o quins creieu que han estat els canvis més importants, com s'han anat construint els Pastorets que tenim ara, a dia d'avui?
Mira, jo...
Va, que parli l'historiador, va.
Jo crec que el Sant Vicenç ha tingut sempre una cosa molt bona a nivell de Pastorets, que potser que és la capacitat de creació que dona els Pastorets. Els Pastorets és una obra que té tota una part molt, molt fantàstica que permet una gran creativitat. Llavors portem, abans de quan va ser el que es va fer el Tot Suma, que va ser quan es va realment aportar tot el muntatge de decorats que es té actualment, abans d'això doncs ja es anaven, o sigui que hi havia potser una miqueta més de capacitat de creativitat en aquest sentit, perquè doncs, es jugava més amb la part escenogràfica. Però per altra banda, jo crec que ara aquest any, per tant, a partir del moment que es va fer el Tot Suma, es va consolidar un projecte ja molt definit i un muntatge molt, molt bo i molt clar, a més amb un disseny d'escenografia molt, 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 molt interessant i molt maco. Jo crec que ara ja estem acabant de polir i anant incorporant alguns efectes en tot aquest muntatge escenogràfic. O sigui, ara ja ens hem fet una mica el muntatge escenogràfic nou nostre i estem aportant tots aquests elements de creativitat de creativitat que es portaven fent durant els anys anteriors en l'espectacle. I jo crec que és la gràcia dels Pastorets de Sant Vicenç, que realment els espectadors que vinguin a veure els Pastorets de Sant Vicenç cada any troben sempre alguna novetat. I aquest any tenim una gran novetat, que és la incorporació de l'escotilló. Tornem a obrir la trampa de l'escotilló al Satanàs, com que no podem utilitzar justament les entrades i sortides per platea per no barrejar els actors amb el públic, doncs hem hagut de fer l'enfonsada del Satanàs per l'escotilló. Per tant, aquesta és una de les grans novetats també que tenim aquest any, entre altres coses que portem.
La novetat per uns i la novetada per mi, saps?
Sí, l'Oriol és una mica el conillet d'Índies, juntament amb el Lluís són els dos conillets d'Índies que els hi tocarà fer la punzada pel nou escotilló.
Bueno, tenen tot nou, no? Tenen el tro, tenen les escotilles... Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Dèiem que aquí tenim persones que han actuat, que han dirigit també, no sé, han fet diversos papers, no sé quin és el rol que us ha agradat més fer, dins d'aquests rols quins han estat les tasques potser o els moments més feixucs de passar, no sé, expliqueu-nos una mica des d'haver-ho viscut des de diferents punts de vista.
Bé, a veure, de fet, com deia el Jaume, d'uns anys cap aquí amb l'equip de direcció, i, a veure, francament, jo parlo per mi, també, jo hi he estat molt a gust. I sí que és cert que durant molts anys doncs, has anat participant als Pastorets i fent diferents personatges, però realment poder em quedaria però molt, molt amb el tema de l'equip de direcció, no? El que hem arribat a consolidar, no? Tant aquest any com els altres dos anys anteriors, com des de que van començar, vaja, vull dir, perquè tot engrana molt bé, a més et dona el que parlàvem també, no? Et dona la possibilitat de cada any de buscar-li la volta a les coses, i això es vulguis que no, et manté despert, no? Fer personatges sempre és xulo, no? I pujar a l'escenari és molt agraït. Però el tema d'aquesta llibertat, no? De cada any de seure't a la taula i dir, bueno, aquest any li donem la volta en això i li donem la volta en allò. I ara que, com dèiem, ja estan coses consolidades, doncs realment és molt agraït de veure-ho, francament.
Molt bé. Eloi?
Jo, si t'hagués de triar algun, tampoc sabria què fer, perquè cada un gaudeixes d'una manera diferent, tant des de dalt com des de baix. M'agrada aquesta part de poder retocar coses quan dirigeixes que no t'han donat temps de fer l'any anterior. M'agrada poder pujar a l'escenari fent qualsevol paper amb la resta de l'elenc i fer viure els pastorets d'aquesta manera.
Molt bé. I a veure, aquí tenim l'Oriol, que ara ho comentàvem, que va estar molts anys fent de lloquet, suposo que va passar per Fúria i Pecat també en su momento. Ara el tenim fent de Satanàs, s'ha de posar la pell d'aquest personatge. És tot un repte, no, suposo?
Sí, home, aquest any ha sigut... I clar, més tenint en compte com estem assajant, no? Jo ara els hi deia, dic, jo per sort, doncs mira, ma germana fa de Lucifer i som un grup bombolla i tenim aquest avantatge, i els dinars familiars últimament els hem acabat cridant pel menjador de casa. Però no, sí, és tot un repte, però bueno, però és això, no? També és una mica el que comentava la Neus, és aquesta màgia dels pastorets que jo he intentat molts anys dir, va, aquest any no sortiré, i no ho he aconseguit, la veritat. I amb què em quedo? Clar, no ho sé, jo gaudia molt, vaig gaudir molt, molt, molt fent de lloquet amb el Gerard, o sigui, ens ho passàvem superbé, però també he gaudit molt en el moment en què ens hem posat a dirigir, també va ser també molt, molt especial, no?, i poder emprendre aquest projecte, agafar el relleu de tanta gent, no?, de tants anys de pastorets, i poder-ho tirar endavant, i ara, doncs, un repte més, i ja està, i anem fent, i anem aquí, ens hem fet grans amb els pastorets.
Molt bé. A l'hora de preparar el personatge de Satanàs, què és el que has hagut de cuidar més o de tenir més en compte?
Mira, t'he de dir que una de les inquietuds que tenia jo era, amb tota aquesta situació i amb tots els assajos, com fer aquest treball del personatge, no? Que jo, bueno, els vaig emprenyar i els vaig dir, escolta, digueu-me coses, no?, a l'equip de direcció, digueu-me coses, què puc millorar, què no, no? Perquè, clar, al final hem assajat molt poc i és el que m'angoixa més, no? Després, un avantatge que tinc és que conec l'obra, i això, clar, això sí que és un avantatge enorme, perquè una obra com aquesta, amb els pocs assajos que hem fet, si no te la coneixes, amb la quantitat de minuts que té el Satanàs a l'escenari, seria molt complicat, no? I crec que és un avantatge que tinc. I després, bueno, després hi ha l'altre dia, l'assaig tècnic amb el vestuari, els moviments, el focus, tal i qual, en un moment que dius, bueno, no, un moment de saturació màxima, però al cap i a la fi ho gaudeixes i t'ho passes molt bé. I si una cosa he de dir també d'aquest any és que la sensació d'estar un altre cop fent d'actor és molt xula també, no? Perquè jo he sortit aquests dies, marxava per la porta i no m'anava a dormir pensant en pastorets, que això sé el que és, i n'he gaudit molt, i el fet de poder estar aquí amb tot el que està caient, tenir un espai d'activitat social, que això és fantàstic, és fantàstic, tenim aquí un tresor i l'hem de cuidar molt bé.
I tu, Neus, que has participat també en d'altres muntatges d'aquí de Sant Vicenç, què t'emportes o què t'aporta el fet d'haver entrat, o potser tan enredat, d'haver entrat en aquest mundillo del teatre sabadellenc?
Ben agraïda, que m'enredessin. Cert, em va enredar el Rocamora amb un assaig. Em va dir de fer d'àvia. La veritat és que em va espantar moltíssim. Jo porto molt poquet de temps al Sant Vicenç. Soc mare d'una nena de taller, i bueno, que ara ja és monitora, però porto molt poc temps, i el que sí que m'emporto del Sant Vicenç és això, aquesta gran família. Mai he tingut problemes per pujar a l'escenari, sempre m'han ajudat, he fet cosetes molt petitones, però sempre m'han tractat com una més, i això ho fa molt fàcil tot plegat.
Molt bé, i finalment, Jaume, a la pregunta del milió. Després de tot aquest reguitzell de mesures, reguitzell de restriccions, moltes dificultats aquest any, el fet de que se segueixin fent uns pastorets, encara que potser diferents o reduïts, quin és el valor que ens aporta? Més enllà dels espectadors que ho vinguin a veure o de la gent que hi participa, no? El fet de poder seguir aixecant el taló i de que es puguin tornar a fer, què és el que ens aporta? Perquè, clar, tenim uns quants anys a l'esquena, no?, d'anys ininterromputs fent aquests pastorets de folclore. Torres.
Aviam, jo crec que justament és, hem volgut seguir totes les normes i tots els protocols, i encara que minvi la qualitat, no hem volgut renunciar a aquesta continuïtat. I justament jo crec que és interessant perquè el públic que vingui a veure els Pastorets, a part doncs, de veure una obra tradicional de Nadal, a part de tot això, el que esperem és que s'oblidi una mica de tota aquesta situació de pandèmia, i justament no hem volgut fer cap mena de referència a aquest fet, no? I mirarem de fer-ho amb dintre de tots els protocols i tota la seguretat, amb el màxim de normalitat, perquè el públic que vingui a veure, a part de veure una obra de Nadal, doncs es pugui una mica també distreure i oblidar de tot això.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots cinc. Anoteu-vos, radioients, a l'agenda els dies 20, 26 i 27 de desembre i 1, 2, 3, 6, 9, 10 i 17 de gener. En total són 10 funcions. A 6:15 de la tarda us convidem a totes a veure els Pastorets aquest Nadal. Moltes gràcies i ens veiem a Sant Vicenç.
A veure, gràcies.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
I avui volem parlar també al programa amb Lluís Saus, Jordi Cantó i Pol Moix, membres de la companyia Tres Homes Grossos, perquè aquest cap de setmana, dissabte dia 19 i diumenge dia 20, a 6:45 de la tarda, suposem que és per una qüestió inevitable com és el toc de queda nocturn, tindrà lloc aquí a Sabadell la tercera mostra de microteatre. La companyia ja portarà 3 anys organitzant aquesta bogeria amb molt d'èxit, que inclou, atenció, fins a 10 peces teatrals breus interpretades per equips diferents vinguts una mica de tot arreu, d'aquí d'allà. Bon vespre, Lluís, Jordi, Pol, com esteu?
Hola, bon vespre, què tal?
A veure, ens agradaria saber, primer de tot, d'on va néixer aquesta iniciativa tan interessant de fer una mostra de microteatre aquí a Sabadell, a la ciutat, i què és el que us va motivar a engegar tot això?
Doncs el que ens va motivar més és precisament doncs, el fet de que fem microteatre i que també tenim el coneixement doncs, d'aquí a Sabadell hi havia molta gent que feia teatre, que el fa molt ben fet, i que doncs, és una modalitat que no hi era i ens va doncs, fer molta il·lusió doncs, començar a preparar això, un festival, per dir-ho d'alguna manera, de microteatre per donar a conèixer no tan sols el que hi ha aquí a Sabadell, que també, evidentment, sinó per començar-se a bellugar i a traure gent de totes les comarques que sigui possible de Catalunya per fer aquesta modalitat de microteatre que és tan interessant. Mm-hmm.
Com funciona exactament una mostra com aquesta i on l'heu ubicada, també? És interessant de saber, això.
A veure,
home,
aquesta mostra... Comença tu, Jordi, digue-li.
Com funciona una mostra? Perquè depenem de tants inputs diferents que a vegades costa i t'acostumes a un format i després es crea un altre i... No, és com funciona, és com la fas funcionar, oi, Lluís?
Sí. No, perquè en principi la idea... Això del microteatre té diverses possibilitats i la més important és que quan fas una mostra ho pots fer amb uns formats completament diferents. És a dir, es tracta el microteatre, per entendre'ns, i per qui no... Bueno, tothom ho sap, no? Però en principi es tracta de peces curtes de 15 minuts, però bé, 15 minuts, 15 persones de públic i amb un espai doncs, reduït de 15 metres quadrats. Però això és la base que va començar així. De totes maneres, ara ja es fan obres de 30 minuts, es fan de 20, no sé, entre 15 i 30 minuts i tal. Què passa? Que l'espai reduït és important i el poc públic i la proximitat del públic també. Llavors, quan tu fas una mostra, el que interessa molt és que el públic, el que més ens agrada és que el públic es bellugui d'un escenari a un altre i anar veient doncs les diferents propostes teatrals que es fan. Clar, amb la pandèmia això se'ns ha anat en orris, perquè no es pot fer. No es pot fer perquè no pots bellugar, les mesures de seguretat són molt estrictes, no pots bellugar el públic d'un lloc a l'altre, i per tant ens veiem obligats a fer-ho tot d'una tirada en un mateix lloc i amb un públic relativament limitat encara que més de 15 persones, però, esclar, només una vegada, no? Uh-huh. I llavors les companyies, doncs el públic no pot anar d'una banda a l'altra, que és el que més ens agrada, perquè si l'any passat i l'altre, quan ho feies, veies que el públic sortia d'un espectacle, es creuava amb el públic d'un altre i sortien de l'espectacle, es creuava amb el públic d'una altra proposta i, per tant, comentaven i tot això. I després, a més, al final, sempre fèiem una sola proposta on s'unia tot el públic, tots els tres públics o quatre que hi haguessin, s'unien tots en un sol espai i allà doncs, es feia doncs, l'actuació final i estel·lar i el que sigui, i allà pues, es muntava un ambient impressionant. Aquest any no podrà ser, però no hem volgut decantar l'oportunitat de tornar-ho a fer.
Perquè l'experiència de la primera i la segona mostra deia que va ser molt bona, no? Perquè és una proposta totalment nova aquí, no ho havíem tingut mai abans, això, no? Però, en canvi, Barcelona, per exemple, és un tipus de teatre que sí que té bastanta tirada, no?
Sí, sí, de fet va néixer el tema de teatre, no va néixer a Barcelona, va néixer a Madrid, precisament. I d'allà, doncs, com que la proposta va ser molt, molt acceptada, doncs ja es va estendre per tot arreu. És que, és clar, estem parlant de companyies amb dos actors, tres, com a molt, i després un atrezzo bàsic i tot això, i és clar. És fàcil, allà a Barcelona es fa amb hotels i llocs així, que ja van fent microteatre i tot això contínuament. Ja programen constantment. Digues.
No, dic, aquesta tercera mostra que es farà aquest cap de setmana, què té de nou, més enllà de les restriccions d'aquesta segona onada, que encara estem patint de la pandèmia, però també hi deu haver algunes novetats doncs, a nivell teatral no? o logístic, què hi trobarem?
Sí, bé, de fet, logísticament el que trobarem és que hi haurà dues sessions, una divendres i l'altra dissabte. Sí. Com deia, hi haurà cinc companyies cada dia, però ho farà una darrere l'altra i el públic no es bellugarà. Llavors, aquest any també comptem amb el primer dia comptem amb gent molt, molt interessant. Per exemple, el Miquel Àngel Pasqual de La Trinca també ens vindrà a presentar la primera sessió i bé, a més, tindrem gent molt, molt bona de Barcelona, de Barcelona, del Maresme, del Vallès, o sigui que tenim gent de tot arreu i molt, molt bona. Aquest any penso que la tria és espectacular, en tots els sentits i tots els que ho fan. No podrem fer aquell espectacle final, però bé, sí, el farem igualment, però amb el mateix
públic. D'una altra manera, ja està.
Sí, d'una altra manera, sí.
Molt bé. Heu intentat que hi hagi una mica de varietat dintre de tots aquests muntatges breus, dintre d'aquest conjunt d'obres breus programades, que hi hagi una mica de tot, no?, diguem-ne?
Sí, hi ha bastanta varietat. El que passa que aquest any tampoc hem volgut que hi hagués, diguéssim, coses massa, massa dramàtiques, perquè no tocava. Penso que no n'hi ha cap de dramàtica i totes són comèdies, és per fer riure i tot això.
També ho necessitem, eh?
Que sí. També ho necessitem. I bé, home, n'hi ha que no són de carcajada, allò de riallades a tope, sinó que són allò de somriures i coses així, però vull dir que està més bé, que està una miqueta més tot tirant cap a comèdia.
Tres homes grossos també participa com a companyia dins la mostra, aportant, no, presentant una obra teatral que es titula No és un bon moment. A veure si tenim per aquí el Pol Moix, que ens expliqui una mica...
Sí. Ara el Pol Moix...
Ara s'hi posa.
S'hi posa.
Que s'hi posi.
Pol, s'hi posa! Sí, és la ràdio. Ara
s'hi posa, eh?
Molt bé. A veure si el tenim per aquí, el Pol...
Bona tarda.
Hola, bona tarda. A veure, que ens explica'ns una mica aquesta peça, No és un bon moment, de Francesc Cuixet, que interpreteu només dos actors, no? Tu i sí. Lluís Saus. Què hi trobarem en aquesta obra? De què tracta?
Bueno, doncs en aquesta peça trobarem una conversa molt interessant entre dos vells amics, on un d'ells intenta aconseguir un objectiu en tot moment i l'altre l'intenta evitar tant sí com no. Hi ha moments que sembla que tot se'n va en orris, però de cop i volta hi ha un gir inesperat que fa que tot surti com un dels personatges volia.
Molt bé.
No sé jo si és un bon moment per explicar aquestes coses.
Heu aconseguit no fer gaire spoiler, eh? No sé com us ho heu muntat, però...
Gens de spoiler. No és el moment.
Bueno, sabem que un dels dos se sortirà amb la seva. Això sí que ho sabem, no, al final?
Home,
no
és exactament així. En tota obra hi ha d'haver-hi un final i un inici.
Bueno, a veure, explica'n Jordi. Què saps tu? Tu saps coses.
No, que està molt bé el que ha dit el Pol. Molt bé, molt acurat, molt precís, sense fer spoiler. Pol, de veritat, que ets un atxa, però bueno,
deixem-ho aquí.
Es pot llegir encara més escèptic.
Val.
Tot el que ha dit el Pol.
Molt bé. El microteatre, dèiem, es caracteritza, ho comentava Lluís, per fer-se doncs, en espais reduïts, també amb poc públic, no? Amb pocs actors. En aquest cas sou dos en escena. No sé què us aporta de bo a vosaltres el fet de que sigui un petit format o el fet de manegar-s'ho també entre dos, no? Entre dos actors.
Home, jo que és la primera experiència com a microteatre, jo la veritat que estic encantat. Vull dir, té bones coses i altres que potser el gran format té una magnificència que agrada, però jo ara, donat la situació del Covid i la rapidesa amb què es fa un projecte, estic veient les grans virtuts del microteatre, la veritat, i és molt fàcil treballar, simplement ens hem de posar d'acord amb el Lluís i la veritat que s'agraeix poder assajar les hores que parlem entre nosaltres, vull dir, que té la flexibilitat que et dona el microteatre, la veritat que és una grandíssima sort i crec que és una de les grans virtuts i que et permet fer molts projectes al llarg d'un any i res, és que en poc més d'un mes hem muntat un muntatge rigorós.
I que logísticament no és molt complicat, no? Tampoc.
Logísticament és... molt, molt agraït, per dir-ho així.
Creieu, Jordi i Pol, que una mica el triomf d'aquests formats breus, no? Més àgils, d'obres, de cultura, diguem-ho així, de consum més ràpid, potser aquest triomf ve perquè la societat també ens hem tornat addictes en aquesta immediatesa, que necessitem continguts més comprimits, no? Darrerament. Creieu que va per aquí la cosa?
Potser es podria resumir amb aquesta...
No, perquè abans...
Encara que jo trobo que hi ha públic per a tot format i que hi ha formats per a tot el públic.
Sí.
Però és veritat que hi ha molta gent que per desconeixement o pel que sigui, enfrontar-se amb un espectacle més llarg, ja no només de teatre, sinó de qualsevol altre tipus d'art, doncs potser se li pot fer més feixuc i donant-li així en píldores, doncs també l'aficiones, no només al microteatre, sinó a que s'animin a veure més coses.
Molt bé.
Jo estic d'acord amb el Jordi, la veritat, perquè és el que hem dit, et permet crear molt contingut i normalment el tenir una limitació tan de temps, de 20 minuts, mitja hora, que el format ho requereix, això et permet que els temes hagin de ser ràpids d'entendre per l'espectador i això et permet tenir una agilitat molt, molt interessant. Però és compatible els dos formats.
Cadascun t'aporta alguna cosa diferent. Doncs ens anotem aquesta iniciativa, aquesta mostra de microteatre tan llaminera, que és un bon reclam per a totes aquelles persones que ja estan començant a avorrir els caps de setmana de confinament municipal, que necessiten cultura i que, doncs, ara que s'apropa el Nadal, ara que s'apropen les festes, busquen alguna activitat aquí a Sabadell per passar una bona estona. Moltes gràcies, Lluís Sau, Jordi Cantó, Pol Moix, moltes gràcies a tots. Molta merda amb la mostra d'aquest cap de setmana.
Gràcies.
Fins aviat i bon vespre.
Bon vespre. Que vagi molt bé.
Gràcies.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I avui triple entrevista a l'Amunt al Taló, i és que també volem parlar d'un espectacle que arriba a l'Espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer aquest diumenge dia 20 a les 6 de la tarda, Mort a les Cunetes. Una obra que ha estat premi al millor espectacle i també ha rebut el premi al millor actor en la 24a Mostra de Teatre de Barcelona 2019. Una obra que amb un sol actor, Joan Valentí, vol fer un homenatge, vol rememorar, vol fer justícia a les víctimes del franquisme. Saludem via telefònica i estem encantats de que ens hagi pogut atendre el programa el Joan Valentí. Bon vespre, Joan. Què tal?
Hola, bon vespre. Més encantat encara estic de poder seguir Ràdio Sabadell, el teu programa, Marcel. Vull dir, fantàstic que feu difusió del teatre, de la cultura segura. Ens convé a tots.
Moltes gràcies. Amb aquest espectacle que ara en parlàvem, preteneu mica en mica, no? anar relatant, anar dibuixant, anar esclarint una mica el que va passar a la fossa de Can Massana, un indret on van afusellar nou republicans empresonats. Els van treure de la presó a mitjanit, no? Això va ser el 39, l'any 39, sí. I els van matar.
El 9 de febrer, no? Del 1939.
Sí. Uh-huh. Què va passar exactament?
Un escamot de guàrdies civils, els mateixos que havien portat des de Súria i Valls de Torroella, havien portat a la presó de Manresa, doncs dos dies més tard, perquè havien aconseguit un vehicle, un camió, es van presentar allà i van agafar nou republicans, uh-huh. Gent que no havia fet res, que no tenien ni molt menys delictes de sang ni havien estat significats per res, només perquè havien de formaven part del cupo aquell quan entraven les tropes franquistes a cada poble, doncs havien de tenir un determinat cupo de gent, doncs els van anar a buscar, els van treure, uh-huh. I els van dur a 15 quilòmetres de Manresa, o sigui, ja tocant a la casa de Can Massana, i allà, doncs, vilment els van afusellar, els van matrallar. Un d'ells, però, com passava també, perquè només s'il·luminaven per la llum dels focus, doncs un d'ells va quedar inconscient, no va morir, va sobreviure i després va ser interrogat moltes vegades pels militars per saber què havia passat i sempre explicava ell això, no?, que un escamot de guàrdies civils els havien assassinat. I nosaltres, a partir d'aquest fet, que vam conèixer amb en David Pintor, que ell és de Manresa, jo d'Igualada, havíem passat mil vegades des de petits en aquest, per aquest indret i mai se'ns havia explicat això, doncs vam, gràcies a l'Albert Fàbrega, que és un net d'un dels morts, d'un dels afusellats que sí que havia arribat a trobar el sumari de com havia anat tot, nosaltres, doncs, com dic, amb en David Pintor, vam anar reconstruint tots aquests fets i el que fem és un homenatge a aquests vuit assassinats i aquest nou que va sobreviure. Fem un homenatge amb ells, però a la vegada també expliquem com funcionava la repressió franquista, aquesta repressió sistemàtica del franquisme, no només quan entraven, com deia, en els pobles, sinó després, posteriorment, a la postguerra, no? Com l'adoctrinament i com la requisaven, doncs, com la gent anava a parar al camp de la bota, com s'eren afusellats, tota aquesta repressió franquista, també del Valle de los Caídos, tot això surt en l'obra, com tu deies, amb cinc personatges, cinc monòlegs que els faig tot jo, acompanyats d'en Martí Marçal a l'acordeó.
Molt bé. De fet, anava a preguntar això, eh? D'on naixia aquest espectacle i per què vau decidir, en concret, recuperar aquest tema? I si aquest espectacle ara ha de seguir un camí per endavant, què teniu previst?
Mira, nosaltres sempre diem que continuarem fent homenatge a aquests republicans, perquè ara ja no només fem homenatge a aquests represaliats de la repressió franquista, sinó que ja des de l'Esteve Estrena, malauradament des de l'estrena que la vam fer el 22 d'abril del 2018, ja portem 60 bolos, des de llavors, sí. Que també estem fent homenatge a tots els represaliats també per aquesta repressió franquista que encara continua. Aquí mateix a Catalunya en som testimoni de més de 3.000 represaliats, no només els presos i preses polítics, exiliats, sinó que tots els represaliats, i continuem fent homenatge i els seguirem fent aquesta representació mentre la gent ens la demani, perquè realment la gent que la ve a veure, doncs és el que ens diuen, no? Que queden molt colpits, queden, els toca molt emocionats, però també podem, una cosa que aconseguim és també posar-hi un cert sentit de l'humor que fa que, doncs, el drama també es passi millor, no?
Clar. Explica'ns una mica com vau anar construint l'espectacle i com has abordat aquest repte com a actor que ara comentaves tu mateix, no? D'haver de construir un monòleg, però que en realitat en són cinc, no? És aquesta... S'explica aquesta història a través del testimoni de cinc personatges diferents. Has de posar veu a cinc rols.
Sí, a cinc personatges.
Rols.
En David Pintor, que és també ell és el que ha acabat dirigint l'obra, perquè ell, de fet, és actor, però és més director, actualment està dirigint. El que sí que ja preteníem era fer aquesta mena de fregolisme, no? D'aquestes menes de caracteritzacions de personatges, canvis de personatge. Llavors, el que fem és situar l'espectador a la fossa de Can Massana, com si estigués allà a la fossa, i llavors ens van passant diferents personatges en diferents èpoques, ja sigui 10 anys després dels fets, o 20, 50 o 60, i per tant situen a l'espectador i va lligant, l'espectador va lligant de mica en mica tot el que va passant allà. Però a la vegada, clar, aquests personatges, doncs perquè la història també va passant, van passant els anys, també va explicant la situació del país, la situació i com aquest, allò que dèiem, no? Com aquest franquisme va evolucionant i es va explicant...
Tota una època, no?
Com? Sí, tot, sí, 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 es va explicant tota la gent va entenent no només aquells fets, sinó també el que deia, no? Tota aquesta repressió sistemàtica amb què actuava el franquisme.
quins són alguns d'aquests personatges? Ens pots donar alguna pista? Des de quins sí, punts de vista s'ha agafat?
Sí, hi ha en Jaume Oller, que és el primer personatge, que és un emboscat, que va ser una de les persones que estava amagat en una cova a 300 metres del lloc, dels fets, i va poder escoltar, no ho va veure, però va escoltar els trets i va poder escoltar primer com arribava el camió, vull dir, l'endemà va trobar els cossos. Després també una falangista catequista que porta els nens en allà al cap d'uns anys i explica allò que va passar allà. Després la Maciana, que era una persona de prop de la zona, que era de les persones que quan passava per allà, aquesta persona havia estat represaliada també, i llavors quan passava per allà era de les que tapava aquests cossos, perquè aquests cossos van quedar insepuls, no és ben bé una fossa, sinó que van quedar insepuls, i ella, la Maciana, la Teresa Mabres, era una de les persones que tapava aquests cossos. Fem també el Guàrdia Civil, que era el que comandava el Nicomedes Salguero Frutos, que està també documentat, i era el que comandava aquest escamot, i torna al cap de 50 anys, torna al lloc dels fets, i ho expliquem. I també el supervivent, en Josep Nin, que és el que sobreviu, i expliquem també al cap de 10 anys com tornen en el lloc dels fets i com parlen els seus companys llavors ja morts, no? O sigui, per tant, la gent va veient tots aquests personatges i van tenent la història i van tenent també, sobretot per la gent que més jove, que no sap com anava tot allò, doncs van tenent com funcionava aquest sistema i quin ressò i quines similituds, quines semblances té amb les d'ara, no? Que són moltes, moltíssimes.
Sí, de fet anava a preguntar per això, crida molt l'atenció que es tracti d'aquests nou presoners no? Que pertanyen al republicanisme català i quan ara justament també tenim a nou líders de la societat civil i polítics, també republicans independentistes tancats en presons, no?
Sí, sí.
Vull dir que realment...
Sí, hi ha un moment que el falangista en el monòleg, el seu monòleg ho diu, no? Diu, aquí van ser executat nou rojos per sedició i rebel·lió.
Sí.
Se'ls havia de parar els peus, no? Això ho diu el personatge. I quan ho diem, doncs, clar, no et deixa de frapar, que és la mateixa situació amb la que ens trobem ara. L'única diferència és que ara, diguem-ne, que no et poden assassinar vilment, afusellar, però amb totes les altres històries,
bastant,
la repressió tan econòmica com de càstig i de posar-te a la presó és el mateix,
No s'ha avançat tant, realment, no? Si t'hi pares
no,
a pensar.
No, continuem amb les mateixes, ja ho dic. Només l'única diferència és que la Por Ellos, llavors te'l feien aquests guàrdies civils, van fer una Por Ellos, que vol dir que van passar per les armes en aquesta gent, i ara la Por Ellos no te'l poden fer així. Almenys des de l'abús policial, almenys des de les forces d'ordre públic. En tot cas ho podria fer algú altre, no? D'ultradreta, aquesta que campa tan vilment, no? Però la diferència és aquesta.
I comentaves que en aquest espectacle, no?, t'acompanya música d'acordió, que no sé què ens aporta aquesta música en l'espectacle, si serveix potser per donar un to concret en tots aquests testimonis que van apareixent.
Sí, en Martí Marçal i juntament amb David Pintor, el que han aconseguit és l'anar escollint les peces, és crear la banda sonora de l'obra. No és només, clar, a mi em serveix per la transició, diguem-ne, per jo poder-me caracteritzar en un minut i escaig, doncs poder-me caracteritzar el personatge un a l'altre. No només és per fer aquestes transicions, sinó que realment s'aconsegueix fer una banda sonora de l'espectacle que ajuda molt, amb moltes també moltes melodies que retornen a l'època. I que la gent les va identificant, sobretot la gent ja d'una edat, i les que no, doncs les poden conèixer per primera vegada. I realment ajuda molt. La gent també ho diu, home, diu, entre monòleg també ens ajuda molt allò que dèiem, a part de l'humor, doncs la música per poder digerir més el drama.
Sí. Aquest binomi Valentí-Pintor, que també l'heu exprimit en algun altre espectacle, no? A Molotov,
sí,
per exemple.
Sí, n'acabem d'estrenar un, Molotov, que a més té molt a veure amb Sabadell. I que esperem poder-lo representar ben aviat, també. Sí.
També busca una mica el mateix objectiu, no? Desemmascarar, potser retratar aquesta època de duresa de la repressió del règim franquista, no?
Sí, estem també, Molotov és la repressió franquista, però en aquest cas l'any 1973,
clar.
Perquè aquí fem l'homenatge a Cipriano Martos Jiménez, que la gent de Sabadell molts els hi sonarà. De fet, ja ara, ja, finalment, des de la tardor passada hi ha una plaça. Des de fa un any hi ha una plaça a Sabadell amb el seu nom, no? A la zona de Can Uriac, que és on va arribar. Bueno, primer va arribar a Sant Oleguer, que justament a Can Oleguer, que primer justament crec que és on anem ara, però després a Can Uriac és on ell va viure uns anys i es va polititzar i ell va, era del FRAP, i només per repartir octavetes, no havia fet res més, només per repartir octavetes, la Guàrdia Civil de Reus el va estar torturant durant 48 hores i al final li van fer ingerir 5 globs d'àcid sulfúric que li van causar la mort al cap de 21 dies d'agonia a l'Hospital Públic de Sant Joan de Reus. I nosaltres, aquest espectacle Molotov, expliquem aquest fet i expliquem també també tots els abusos policials i la migració també, que era la migració espanyola als anys 60 i 70, molt important també aquí. Mm.
Creu, Joan, que des de les institucions, des de la cultura, també des de la societat en general, hem d'apostar, hem d'esforçar-nos per això, per fer justícia, per dignificar tota aquesta sèrie de víctimes que hi va haver? El teatre és una bona via per fer pedagogia, doncs, del que es va fer malament, per repassar també allò que s'ha viscut, per reivindicar coses, per tancar ferides, no? El teatre és una eina molt potent, no?
Sí, i tant, perquè encara ens cal molt...
No s'ha tancat del tot.
Sí, s'ha de donar a conèixer a la llum tots aquests fets. Ja necessitem moltes més obres, molts documentals, necessitem que realment la gent en parli. Fa poc he vist també el documental que heu fet aquí a Ràdio Sabadell sobre la Firmadeta. Mm-hmm. És fantàstic que recuperi aquesta memòria, perquè la gent ha de saber, ha de reflexionar d'on venim, cap on anem, què ha passat aquí, i amb uns fets que, clar, no s'han resolt. Vull dir, la transició, que és també el Molotov, també ho critiquem. Vull dir, va ser realment l'amnistia pels botxins. La transició va ser un engany, ha sigut un engany, va ser perpetuar el poder en els mateixos, i per tant això hem de seguir reivindicant i fins que caigui la monarquia i fins que finalment puguem tenir, doncs, un país net de corrupció i net de feixistes i d'assassins, com és el que volem. Mm. Per això nosaltres també fem teatre, perquè el teatre sempre ha sigut doncs allò, no? Pot ser entreteniment, però sobretot el teatre és fer reflexionar i és una bona eina per la gent també per fer catarsi col·lectiva, no? Per totes aquestes cabòries que tenim, doncs poder-les col·lectivament posar en comú. I per això és el que nosaltres intentem tant amb els nostres espectacles, tant Mort a les Cunetes com Molotov.
Mm. De fet, t'anava a preguntar si teniu alguna altra obra prevista o en ment, algun projecte de futur, i en general, Joan, com veus la situació del teatre ara mateix, en temps de Covid, el sector de la cultura, si us està afectant d'alguna manera, o tu en concret com ho estàs vivint?
Sí, fumut, home, està la cosa... Vull dir, fumut ja va ser per la primera crisi del 2008-2010, moltes companyies o gent, actors, artistes de tota mena, ja van patir-ho molt, i aquesta realment és una llosa molt forta, molt bèstia, que ja veurem doncs com anirà tot plegat. Per això necessitem ajudes de tota mena, perquè la cultura s'ha vist que durant el confinament ha sigut el bàlsam, no?
Sí.
El bàlsam, perquè la gent s'hi ha refugiat per poder suportar la soledat i poder comunicar-se. Doncs això ha de revertir, s'ha d'ajudar en aquests creadors, perquè aquests creadors també han de menjar, i això és una feina, és una professió, intentem que siguin indústria, però almenys hi ha tot un munt de professionals que en vivim. I nosaltres, bueno, havíem d'estrenar Molotov al Teatre de l'Aurora el mes de maig, clar, amb el confinament va saltar tot, i finalment a l'octubre l'hem pogut estrenar, i ara la idea nostra és anar fent actuacions, que en tenim algunes emparaulades, com Manresa, Reus, que per descomptat és el lloc on s'ha de fer l'homenatge al Cipriano, i Sabadell, que anem darrere doncs, de Can Estruc, de l'Estruc, perquè ens agradaria molt fer-la allà, i si no, doncs, a qualsevol altre espai de Sabadell que ens vulgui acollir, perquè això, l'homenatge a Cipriano, Martos, també s'ha de fer a Sabadell. Sí, sí.
Doncs ens quedem amb aquest títol, amb Molotov, però també, sobretot, amb Mort a les Cunetes, aquest espectacle de Joan Valentí i David Pintor, que podreu veure a l'Espai Àgora aquest diumenge, dia 20, a les 6 de la tarda. Un espectacle íntim que vol fer denúncia, també d'una manera amable, però es vol també reivindicar aquest fet tan terrible del passat, però que ens queda tan a prop que vivim encara avui, segons com. Moltes gràcies, Joan, per atendre'ns. Bon vespre i molta merda.
A vosaltres. Gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Frank.
I saludem via telefònica la nostra experta de la cartellera barcelonina i teatrera incansable, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Marcel.
Bon vespre. Quines recomanacions ens portes aquesta setmana? De quin espectacle ens vols parlar?
Doncs mira, Marcel, cada vegada estic més convençuda que les persones ara tenim ganes de riure, de passar-ho bé. A més, crec que el teatre pot servir, de moment, per cobrir les ganes que tenim de relacionar-los amb la nostra gent, amb els que apreciem i estimem. Penso que en el teatre és una manera de tenir contacte i sentir-nos relacionats, tot i la distància física, amb altres persones que ens uneix les mateixes inquietuds. Segurament per això, aquesta setmana passada vaig anar a veure dues ofertes de teatre molt còmiques i disteses. Comencem per explicar Una nit molt complicada, del Pepe Vaquero, del Teatre Gaudí de Barcelona. Una comèdia interpretada per un elenc purament gironí, dirigit per l'actor i director i mestre teatral, en Martí Pere Ferrer. Un espectacle delirant i esbojarrat amb uns personatges caricaturescos i eixelebrat que el director Martí Pere Ferrer ha sabut perfilar molt bé. Però també les actrius dels actors han sabut seguir les indicacions del seu mestre i aconsegueixen unes correctíssimes interpretacions, amb moments molt còmics i surrealistes i d'altres més dramàtics, sobretot al final de la funció. Un argument purament de vodevil, però que, en el fons, no és gens frívol. En Víctor, un xicot de més de 30 anys que mai ha tingut cap experiència cap noia, després de que li hagi pronosticat que passaria una nit molt complicada, es troba amb la Raquel, una dona amb tres fills que el seu marit li és sobradament infidel. Tots dos, i a causa dels comentaris dels seus amics, decideixen posar fi a la situació que els angoixa i volen passar una aventura plegats. Però, algunes vegades, les casualitats existeixen. L'obra fa reflexionar sobre el que ens pot influenciar els comentaris dels altres i que com poden repercutir en el nostre comportament. Un text que, en començar, pels diàlegs que té, pot semblar groller i superficial, i que es converteix en un vodevil fresc, divertit, amb un final amb un sentit força seriós. Destacar la posada d'escena amb una escenografia on al centre de l'espai escènic es van representant el guió i els quatre bandes de l'escenari es veuen els actors que en aquell moment no estan en escena fent d'atrezzo, canviant-se de vestuari, fent d'apuntador a transpunt o qualsevol altra tasca que generalment es fa entre cametes. En definitiva, és un teatre dins d'un altre teatre.
Molt bo.
Sí, sí, molt, molt bona proposta, molt bona presentació, diguéssim. I a més trobo una certa idea que a Barcelona vinguin a actuar grups de teatre d'altres ciutats i que es pugui constatar que fora de la ciutat comtal es fa també teatre de molt bona qualitat.
Exacte.
Crec que s'haurien, jo de veritat penso que s'haurien de descentralitzar més les ofertes teatrals perquè els espectadors puguem gaudir de tota mena de teatre que es fa al nostre país. I bueno, la vostra aquesta de Girona és espectacular, val la pena anar-hi. Llàstima que la van acabar aquest diumenge passat, però faran bolos, eh? Faran bolos per aquí al Vallès i per allà on els surti.
Exacte. Molt bé, molt bé. I molt interessant això que comentaves, eh? De que es vegi l'artifici del teatre, no? La part del darrere, en comptes d'amagada, doncs allà exposada directament, no?
Exacte. Sí, sí, als quatre costats. És el centre i l'acció, diguéssim, i als quatre costats vaig veient tots els altres actors, bueno, el que fan els actors,
sí, doncs també això, és part del teatre, molt important, a més a més.
I tant que sí.
Sí, 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 sí. Sí. Què més? Què més ens expliques, Elvira?
Doncs mira, un altre, també per riure molt, Escape Room, espectacle creat per Joel Joan i Héctor Claramunt al Teatre Goya. Una obra que fa temps que es va representar a Barcelona i que es va haver d'interrompre per totes les altres ofertes, com totes les altres ofertes culturals, per les raons que tot ja sabem, i que ara s'ha tornat a programar amb nous col·laboradors. L'Edu, un funcionari de l'Ajuntament indecís, que fuig dels problemes i que es deixa influenciar, vol presentar la seva nòvia a una parella d'amics. Marina, la seva nòvia, és una noia amb unes idees clares i molt actuals que no gasta embuts a l'hora de plantejar les seves idees. Els amics de l'Edu
Sonen Rai, un director de cine una mica cregut, i la seva parella, una actriu sofisticada que només li importa l'aparença. A l'Edu se li ha acudit portar els seus amics i la seva nòvia a passar l'estona en aquest lloc que consisteix en tancar-se en una habitació i no poder-ne sortir si no s'ha aconseguit desxifrar uns enigmes. Però no tot sortirà com ell havia plantejat. I aquí és quan començaran un seguit de situacions còmiques i trepidants fins a arribar a un final inesperat. Però tanmateix l'espectacle també fa pensar. No estarem tancats cada un amb nosaltres mateixos? Potser ens enganyem i aparentem una vida que dins nostra no ens correspon. Un espectacle que convida humor negre amb situacions al límit i que fa una caricatura de la nostra societat més propera. Joel Joan és capaç de transformar els assumptes més seriosos i més greus de la nostra història, com per exemple el nazisme, la independència de Catalunya, el feminisme o els enganys amorosos, i portar-los a la banalitat més espantosa amb efectes de la més exagerada comicitat. Escape Room és una divertida comèdia que Joel Joan dirigeix i, a més, n'és el principal protagonista. L'acompanyen en el nou repartiment la Miriam Tortosa, la Paula Vives, que ja hi era també abans, i el Biel Duran. I la col·laboració especial de Ferran Carvajal, que em va produir una gran sorpresa veure'l, una gran alegria. Joel Joan està en estat pur, diguéssim. Exagerat, passat de rosca, estripat, però sempre, sempre efectiu. Sabem donar al públic el que vol veure i el que vol sentir, i mostrant la seva gran professionalitat en totes les facetes. Una correctíssima direcció, amb les pauses molt ben marcades, de manera que els actors saben parar en els moments que el públic riu. I és que es riu quasi bé en tota la representació, eh? Però saben, sense parlar, no paren la seva actuació. També, com ja no és gaire habitual en el teatre, els espectadors, en algunes escenes claus, aplaudeixen interrompent l'actuació. Però els actors saben omplir aquests moments sense que es perdi el fil de l'argument. Un espectacle, jo diria, purament comercial, comercial per tots els públics. Qui vulgui trobar un fons, el trobarà. I qui vulgui riure, riurà sense parar. Tant de bo. Tant de bo, ben aviat, ens puguem escapar, com aquest escape room, d'aquest maleït virus i puguem anar al teatre sense cap mena de restricció horària ni de territori i que els teatres tornin a estar oberts al 100% sense cap mesura sanitària. Tant de bo.
Molta raó, Elvira, perquè realment aquí Joel Joan està... Sí, sí, en estat pur, està histriònic, no? Té un punt histriònic, també, però que funciona, perquè és això que comentaves tu, que està mil·limetrat, no? Està... L'humor d'aquesta obra realment està calculat matemàticament, no? Quan han de fer les pauses, quan... I funciona, vull dir, el públic es nota que reia pels descosits, vull dir que funciona perfectament.
Funciona, bueno, el públic ja sap què va veure, també.
Sí,
eh?
sí.
I va veure un Joel Joan, doncs, que ens recorda una mica Plats Bruts,
sí.
Però que està esplèndid, la veritat, i la direcció, tal com dius tu, està mil·limetrada.
I sense amagar-se de tocar tots aquests temes escabrosos, no? Que de vegades te'n ressents una mica i acabes fent un humor una mica més blanc, però no, en aquest cas no han tingut cap tipus de pudor en tractar tots aquests temes, ben tractats, no?
Té la gràcia de saber-los tractar sense ofendre a ningú.
Exacte.
Eh? Però que posar-li sempre el sentit còmic i enriens-en, que això és la gràcia, sapiguem-nos enriure de nosaltres mateixos també, eh?
Doncs gràcies, Elvira, propostes molt interessants, aquestes dues. Esperem que les radioients s'animin a anar al teatre, si és que poden, i seguim la setmana vinent. Esperem els teus comentaris. Elvira, bon vespre.
Gràcies, igualment. Bon vespre. Adéu-siau.
I el programa també s'acomiada. Ens veiem la setmana vinent a l'Amunt al Taló, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre, i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Recordeu, sobretot, que ens podeu reescoltar els programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló, al cercador, i que també ens podeu seguir a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Seguim la setmana vinent amb nous continguts, explicant-vos el teatre de la ciutat a la ràdio. Fins aviat.
Amunt al Taló.